minuts. Tornem amb més notícies al butlletí informatiu de les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
I d'avui passa per Tentol el músic mallorquí Dollar Celmoni. Amb Rels B és el més internacional que tenim.
Tentol, en Celestí Oliver.
I doncs atam ja aquesta tercera i darrera hora de Tentol d'avui i també de la setmana i d'aquest mes d'agost, encara que dilluns sigui el darrer dia d'agost. En aquesta casa començam a IB3 Ràdio, nova temporada, i per tant també Tentol s'estrena amb l'incorporació ja de na Margalida i de Mateu i de 3 a 5 de l'hora baixa a partir de dilluns. En el control tècnic continua en Lluís Fortesa fins a les 6 i ho dèiem avui amb la companyia del mallorquí Dollar Celmoni.
Yo ando loco perdido por esa muchacha, la que no y te traje, lleva tatuaje, llega tarde a casa. Yo ando loco perdido por esa muchacha, la que no y te traje, llega tatuaje, llega tarde a casa. Ella se prende el bronce, nota la tensión, su mirada no miente. Bailamos bien pegados, nos fuimos pa' otro lado, bien lejos de la gente. ¿Y qué será de mí? Pues yo ya no lo sé. ¿Y qué será de ti? Todo lo quiero saber. Así que dejemos que el humo nos dé la razón. Son sus labios que me piden que la bese y que la mire. Cuando me habla, no me puedo controlar. Sus labios que me piden que la bese y que la mire. Cuando me habla, no me puedo controlar. No. Si tus voz te tiran, bam, bam. Si
Loco Perdido, el nou single del mallorquí Dollar Celmoni, és el seu primer reggae d'un dels músics mallorquins amb Rels B, com de més internacionals. Arriba després del seu tercer disc Paso a Paso, que ha editat enguany després de 5 anys de silenci i on el músic de l'anomenada música urbana s'inspirava en els ritmes llatins, la cúmbia o el mambo.
Tot produït pel seu productor d'ara, des de fa un temps, en Lucas Otero, que té diversos Grammys llatins. A principis de l'any que ve, en Dollar Celmoni comença gira espanyola, però Balears, tot i que ell sigui mallorquí, encara no hi figura en la gira d'aquest mallorquí, com deien, de Palma, de 30 anys, que fa 3 anys que fa carrera a Madrid, en fa 10, que va despuntar a les batalles que es feien a les voltes del Full Rap Mallorca i també ha arribat a fer cine. Avui en parlam amb ell.
En profunditat.
Dollar, bon dia, com estàs?
Bon dia a tothom, com anem?
Que bien oírte, gràcies. Gràcies, per atendre aquesta entrevista. Vamos, acabas de lanzar un nuevo tema, que es un, en este caso, un reggae, después de tu disco Paso a Paso, este nuevo tema que escuchábamos, que es Loco Perdido.
Sí, exactamente, sí, muy, muy alegre, muy contento de después del disco de Paso a Paso poder sacar otra canción, otro single ahí rápido para que la peña siga ahí disfrutando de lo nuevo y de las cosas nuevas.
Claro, en tu disco Paso a Paso, sobre todo te servías de, evidentemente, de electrónica, de ritmos, pero de influencias latinas como la cumbia o el mambo. Ahora es sí. La primera canción que haces de reggae en toda tu trayectoria.
Sí, es la primera. La verdad que estábamos ahí con estaba con Lucas Otero ahí en el estudio y teníamos ganas de hacer algo así, que no, un palo que no haya tocado, ¿sabes? Un estilo que no haya tocado. Uh-huh. Y la verdad que muy bien, muy contento de Loco Perdido, del trabajo que hizo Lucas Otero en la producción y todo, y muy contento de la gente que bueno, pues, como digo yo, paso a paso la va descubriendo, paso a paso la va apreciando más. Uh-huh.
Claro, Dólar, ¿cómo surgen tus canciones? ¿Surgen en tu casa, por ti mismo, o siempre es un tema de trabajar en el estudio con, en este caso, con Lucas Otero, con el productor?
Sí, bueno, yo nunca escribo en casa, no soy de trabajar ahí en casa, la verdad que también un montón, yo es de admirar un montón ahí a los que se lo traen mamado de casa y bien preparado en casa, y que son gente que, bueno, pues que tiene esa inspiración ahí en derivados momentos ahí que ellos pueden, pues, se sienten cómodos en sus casas para trabajar. Yo nunca más había a mí el trabajar en casa. Así que hicimos una vez el disco de los niños con Kevin, uno de mis primeros discos, lo hicimos ahí en Mallorca, ahí en la calle 293, ahí en el callejón donde vivía yo, en Jacinto Verdaguer. Mm-hmm. Y es la única vez que trabajé y hice música en mi casa, ¿sabes? Lo demás ya es fuera. Siempre cuando hago música, yo me concentro más estando fuera de mi entorno. Mm-hmm.
Clar, perquè, Dólar, ara fa 3 anys que no vius a Mallorca.
Sí.
Sí? I echas de menos ya volver?
A ver, echo muchísimo de menos volver, claro que sí. Ahí la gente, nosotros en Mallorca tenemos algo muy especial, que eso lo sabemos los mallorquines, ¿no? Como somos muy, muy tranquilos a veces, y pues sí que echo muchísimo de menos, pues, a mi gente de ahí, de Mallorca, a mis amigos, mi entorno, la familia sobre todo, ahí siempre. Pero fue para mí salir de Mallorca fue como salir del cascarón, ¿no? Yo siempre he estado ahí rodeado de mi entorno, entonces pues salir de ahí y buscarme la vida fue como ir a buscar un sueño, ¿no?, en la música. Y entonces pues aquí estamos en Madrid luchando ahí para poder sacar adelante pues esta carrera musical, ¿no?, que de tan niño llevo ya currando.
Uh-huh. Hace 3 años que ya estás en Madrid, y ¿cómo ha salido el cascarón? Porque, como decías, porque, vamos, eres uno de los artistas mallorquines más escuchados, juntamente con Rels B a nivel internacional. ¿Cómo se lleva esto?
Pues yo muy bien, siempre agradecido a Mallorca, a mi gente, porque sin Mallorca, sin Rels, sin ellos, sin Kevin, que son, pues, todos somos de Mallorca, sin ellos, sin ese tipo de entorno, yo nunca hubiera podido crear y hacer música, ¿no? Entonces estoy muy agradecido, pues, a todos mis compañeros que me han ayudado a lo largo del camino y que son de Mallorca. Y bueno, y agradeciendo por los nuevos también, que están ahí pisando fuerte. Ahí que hay varios artistas en Mallorca que están haciendo mucho ruido. Estoy muy alegre yo por eso, tío, de Diegote, que le está metiendo durísimo, y muy contento por la gente que sale de Mallorca, la verdad. Uh-huh. Ilusionado. También no lo han nombrado, pero Chavivo también es un pilar muy grande.
Sí.
Y Chavivo aquí en Madrid nunca se sabe, pero cuando sale fuera y ve también lo que es Chavivo es un artista muy grande aquí, lo respeta muchísima gente fuera de Mallorca, lo admiran muchísimo, y también es un artista que admiro un montón, al Chavivo. Mm. Bueno, y a todos, en verdad, en general, a todos los que somos de Mallorca, los admiro demasiado, digo yo ya. Mm.
Nombres consagrados ya de lo que se llama urbana, pero de estos referentes emergentes que decías, ¿tienes relación, mantienes contacto constante?
¿Con artistas emergentes de Mallorca? Mm. Sí, algunos, sí, claro que sí. A ver, yo intento molestar, ya sabes. Cuando un artista empieza su carrera, mejor dejarlo ahí, que experimente y que sepa cómo es, cómo funciona, y que yo creo que también lo hicieron conmigo, ¿no? A mí pocos me vinieron a molestar. Entonces, pues, yo viendo también y admirando mucho por los que están ahí en Mallorca haciendo música, ¿sabes? Y saliendo de Mallorca, que ya sabemos que en Mallorca estamos ahí en una isla y estamos como, somos muy de nosotros, ¿no? Entonces pues cuesta salir de ahí, cuesta. Entonces cuando veo que alguien sale de ahí, de Mallorca, es un alivio y un respiro y una alegría muy grande.
Por el éxito, ¿no?
Claro, claro, por ver a gente que ha caminado en las mismas calles que yo, pues que salga de ahí, ¿no? Y luche por un sueño que es la música, que es súper bonita la música, la carrera, la música jodida y bonita.
Uh-huh. Así como Relsby canta o ha cantado a Mallorca o a Baleares en sus canciones, ¿tú tienes presente Mallorca o Baleares en como referencia a la hora de componer?
Sí, joder, siempre, siempre. Mi cabeza Mallorca siempre está en la cabeza. Uh-huh. Aunque yo ya nací en Madrid, porque yo nací en Madrid, pero yo no he tenido vida en Madrid. Yo nací y rápido me vinieron a buscar y nos fuimos para Mallorca. Toda mi vida, toda mi familia es Mallorca, mi gente de Mallorca, mi padre es argelino, pero lleva no sé cuántos años en Mallorca, más mallorquín que los mallorquines. Entonces, para mí Mallorca es muy especial y pues claro que tengo ganas de cantar ahí, pero no, como que no veo el momento, como que también quiero currármelo y que vean los de Mallorca el trabajo que está forjando, ¿no? Y el día que vaya a Mallorca, pues que se vean todos esos frutos, que dicen que nunca serás profeta de tu tierra. Y es verdad, cuesta mucho que te digan, hostia, el dólar ha salido de aquí, de Mallorca. Sí. A veces, alguna vez, pues veo vídeos de artistas que dicen, dime un artista de Mallorca, ¿no? Estos típicos influencers que van por la calle haciendo preguntas y no me nombra nadie. Digo, pero bueno, pero si yo soy de ahí, me cago en la mar. Y tenemos millones y discos de platino, de oro, tal. Y cómo que los chavales no... Si yo soy de ahí... Y me sabe fatal, así que sí que tengo muchísimas ganas del día de que esté en Mallorca, hacer mucho ruido y o también ir a Mallorca en un momento muy especial, que me valga mucho la pena a mí, que pueda yo ver a toda mi gente y estar agradecido.
¿Y quan serà dólar? Porque això t'anava a dir, no te vemos por aquí, o sea, no hay conciertos a la vista. ¿Cuán será?
Ya, bueno... Hay algo, hay una sorpresa, hay una sorpresa. El día de mañana va a haber una sorpresa muy bonita. Y bueno, a ver si Dios quiere se cumple y estamos ahí, ¿no? Puede haber algo el día de mañana.
Porque ahora vas a hacer una gira, esta gira paso a paso, en 2027, sí. A principios sí. Del año que viene, en enero, sí. Valencia, Madrid, Granada, Sevilla, Barcelona, Alicante. La siguiente fecha sí. Podría ser, esto es lo que está anunciado, la siguiente podría ser Mallorca.
No creo. La verdad, vale. Yo no soy de mentir a la gente, no me gusta incluso ilusionar. En la gira no está puesta Mallorca. Por lo que te digo, ¿no? Por el respeto que tengo a Mallorca, porque quiero el día de mañana ir a Mallorca y que la gente diga, ¡guau, el dólar lleva muchísimo tiempo sin venir aquí, este chaval se ha criado aquí, es de aquí! Quiero que se diga como que siento y mi corazón quiere escucharlo, ¿no? En voz de mi gente de Mallorca, decir, hostia, tío, pues... Dólar lleva, no sé, el otro día escuchaba el dólar antes, llevaba no sé cuántos años sin venir a Mallorca. Y dije, hostia, el día de mañana quiero ir y como que se note, ¿no? Que soy mallorquín y que me he criado ahí y que la gente, pues, yo qué sé, pues, que lo sepa. Pero bueno, que aquí seguimos trabajando para que llegue ese día que para mí, pues, será uno de los días más especiales en mi vida. El día que vuelva a Mallorca para hacer algo será uno de los días más especiales en mi carrera de musical y todo eso sí que lo tengo yo ahí en la cabeza.
Vamos, seguidores aquí en Mallorca, en Baleares, tienes como en todo el mundo y también compañeros, porque recordemos que empezaste ya hace más de 10 años con el Full Rap Mallorca. ¿Esto fue qué? ¿En 2015, 2016 o antes?
Sí, eso es agradecer a los chavales que hacían eso ahí en Sesgolte, que hacían quedadas y hacían batallas. El Chavivo era uno de ellos. Bueno, hay varios artistas, ¿no? Más que también hacían ese tipo de batallas ahí en Sesgolte. Se sigue haciendo. Yo creo que es algo que no se pierde nunca, que los chavales que quieren, que les gusta el movimiento urbano, pues... X días hacen ahí batallas de gallos y pues tuve el placer de poder aprender mucho ahí de esos chavales, la verdad que máquina. Siempre lo tendré ahí en cuenta porque yo nunca, a mí no me gustaban las batallas, no me gustaba que me insultaran ¿No? ni nada. No, pero me encantaba ver ahí a los chavales cómo se desenvolvían. Me parece, es la calle en su... en su forma, ¿no? Los chavales ahí, la música, el arte, la calle, me aprendí mucho de esos momentos, de esa época.
En ese momento, ¿intuías o presentías esa carrera que tendrías? Claro, primero las batallas de gallos, en ese caso, entre los jóvenes de ese momento, y después ya fichar con una multinacional. ¿Qué balance haces de todos estos más de 10 años?
Agradecido. Yo, balance no sé, yo siempre voy agradeciendo, digo gracias, porque vivir de esto, yo, como la gente sabe, en Mallorca, yo pues siempre he estado ahí ayudando a mi padre, es un callejero, siempre he estado ayudando a mi padre en el que vamos, he estado por ahí dando volteretas. Entonces, me da agradecer que lleve tantos años en la música, que la gente me aprecie, yo sí, para mí es un sueño, ¿no? Siempre lo digo, siempre estaré agradecido, siempre estaré en deuda con todos los que me escuchan, y principalmente en deuda con Mallorca, porque es la que me dio la oportunidad, la que me hizo crecer, la que me brindó la mano, como quien dice, para salir de ahí. Que sí que no fue, yo lo pienso así y no es tanto, al fin y al cabo fue en la península donde yo hice muchísimo ruido, ¿no? Pero Mallorca siempre fue el inicio, siempre, si no fueran sido por los artistas que había ahí en Mallorca en su momento, los chavales que compartían mi música, la gente que había ahí, nunca hubiera llegado donde estoy ahora. Mm.
Claro, has pasado por distintas etapas y también por distintos sonidos, desde los sonidos flamencos, el R&B, el soul, el son cubano, la cumbia que citábamos antes, el mambo, la electrónica, el hip hop y ahora el reggae. No sé si te vas abriendo a nuevos sonidos, si quieres ir incorporando, o es algo orgánico que va surgiendo o está premeditado. Hay una necesidad.
No, es algo orgánico. Yo soy muy, muy, muy versátil, ¿no? Todo el que me conoce bien de mi faceta de como artista sabe que yo soy muy versátil, que podemos hacer lo que queramos y pues es lo que me gusta a mí de la música, ir haciendo cosas que no he hecho. Sí que no me veo haciendo una canción de música clásica, ¿sabes? Pero quién sabe, me veo haciendo una de country, una de metiéndome con algún artista de rock. Sí que me veo. Yo,
¿con quién, por
yo
ejemplo?
Soy un artista que me gusta hacer música, ¿no? Que me gusta ponerle mi voz a todo tipo de sonidos. Entonces, pues, mientras el sonido sea adecuado para mí, yo intentaré estar en esos ritmos en el que me pida el cuerpo. Así que yo me considero Incluso podría tirarme flores a mí mismo porque me considero uno de los artistas más versátiles que hay. Es que yo no veo tampoco a otros artistas que se metan en diferentes estilos y prueben y que va. Yo veo al que le va bien una cosa, aguanta con esa cosa y ahí se queda. Yo no, yo cuando veo un sonido con mi productor, con mi compañero que me llama la atención, vamos a hacer esto porque vamos a hacerlo y me da igual la repercusión que vaya a tener o si se va a hacer famoso o si no. O si me da igual, lo hago yo por mí, porque quiero verme sonando ahí, ¿sabes? Soy muy orgánico en ese sentido. Yo muy pocos artistas, muy, 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 muy pocos, que se atrevan a eso, ¿sabes? Que le echen valor a hacer eso.
Claro, ahora estás con Lucas Otero como productor. No sé si sigues, has ido cambiando de productores, tampoco, no mucho, ¿no?
No, siempre he trabajado con los mismos. Siempre he trabajado, pues... alguna vez he tenido alguna colaboración con algún artista productor como Big, como el de este, ¿cómo se llama? Bueno, es que por nombre soy muy malo a veces. Por el Big, la que es el productor del de la OSA. Por no sé cómo se llama, bueno, un chico que ha trabajado varias veces con Quevedo. Pero nosotros, yo ya te digo, yo siempre he trabajado con los mismos. Siempre ha sido Kevin y Lucas Otero. Siempre han sido ellos dos los que más han abusado de mí, ¿no? Como quien dice, de trabajar conmigo. Sí. Y siempre intentaré tener eso. La verdad que Kevin, que es, ahora ha decidido hacer un poco más su sonido, ¿no? Como y empezar su nueva etapa como carrera de artista él. Y estoy muy contento por él, porque está ahí dándole caña, metiéndole, haciendo mucho ruido. Era su momento ya, porque él viene de luchar mucho en la música de rock, y él llevaba muchos años haciendo un poco pues lo que yo quería, ¿no? Kevin estaba compartiendo la música conmigo y ahora pues está un poco más a lo suyo, ¿no? Que estamos súper contentos de que él nos pueda mostrar también lo que tanto tiempo quiere, lo que tanto tiempo anhelaba hacer, ¿no? Y ahora pues estoy con Lucas aquí currando, que a muerte, que Lucas Otero tiene 3 Grammys, es un artista, es un productor muy fuerte, trabaja con Cristian Nodal fuera, en México, bueno, con varios artistas, y es un bicho, y la verdad es un honor y un placer tenerlo aquí y disponible para mí, para hacer lo que yo quiera, porque Lucas Otero es uno de los mejores productores de España, sí, junto a Kevin para mí, y ahí están, muy agradecido de poder tenerlos a mi lado.
O sea, que ahora vas a trabajar con Lucas y por ahora no, ya no con Kevin, ¿no?
Bueno, no se sabe. El otro día estábamos yo y el Kevin hablando y él está ahora pues haciendo un poco su movida. Yo pues respetándolo, ¿no? Respetándolo, admirándolo y apoyándolo en su nueva etapa como artista en solitario. Uh-huh. En su música que está haciendo por su proyecto con su banda. Pero sí que haremos más música, claro que sí, claro que haremos más música. Cuando él esté más liberado, cuando él esté más, ¿sabes?, más libre para poder hacerlo, él ahora está, pues ya te digo, yo respeto mucho los tiempos de los artistas, entonces él ahora está ahí en su momento. Mm. Cuando él esté más libre, pues claro que volveremos a hacer música. Él es mi mentor en la música, la verdad. Yo siempre estoy muy agradecido y estaré muy agradecido a Kevin Salón, porque es uno de los mejores productores para mí. Y al que le debo mucho, la verdad, que le debo muchísimo.
Mm-hmm. Claro, volviendo al tema del estudio, ¿cómo son las horas de composición con Lucas? ¿Son muchas horas? ¿Muchos días seguidos?
Son días enteros. Yo cuando me pongo a hacer música, pues me encierro con Lucas y hasta que no la saco no termino, ¿sabes? No voy ni al baño, como quien dice casi, ni como. Entonces soy muy estricto a la hora de estar en el estudio con mis compañeros. Yo sí, ellos no tanto porque tal, pero yo sí porque me estoy en la responsabilidad de sacar música. Y yo vengo de que si no me sale al día la canción, no me gusta, ¿sabes? Yo me gusta tirarlo todo en un día y no me gusta trabajar las cosas varios días.
¿Y de cine cómo vamos, Dólar? Porque, claro, ya has participado en pelis como Hasta el Cielo o Centauro. No sé si vienen otros proyectos también.
Pues vienen, la verdad que sí. Había dejado apartado un poco el cine y pues quién sabe si ahora pues, volveremos a hacer otra cosa. Estamos ahí pendientes, ahí mi equipo y yo, a ver si arrancamos otra etapa de cine o no. La verdad que es de agradecer que directores estén aún ahí pendientes de mí. Ya hace bastante tiempo que yo no hago nada. Incluso en alguna entrevista he dicho que yo ya no volvería, pero es de agradecer que los directores estén ahí pendientes de mí y muy agradecido de que alguno de los directores de este país, bueno, los mejores, uno de los mejores directores de este país está un pendiente de mí.
Y ya terminando, Dólar, ¿por qué pasó tanto tiempo? 5 años, creo, entre el segundo y el tercer disco, este Paso a Paso, y si ya vas sacando nuevas canciones para un siguiente disco. Bueno, ahora acabas de sacar este single, no sé si van a haber nuevos singles o ya estás pensando en un nuevo disco.
Sí, de hecho, ahora pienso sacar más música que nunca. Ahora pienso sacar más música que nunca, o sea, darle mucha caña. Incluso va a haber meses que a lo mejor en un mes salgan 2 canciones. Estamos ahí con muchas ganas de sacar música, la verdad, porque es lo que se ha convertido un poco la industria, ¿no? Que hay que hacer música, 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 música. Y si tienes nombre y eres al menos un poco reconocido, sacar música es lo mejor que puede pasar, porque nunca se sabe de un single que vaya a ser algo mundial, algo internacional, algo muy conocido. Entonces, lo que más deseo ahora yo en mi carrera es sacar sin parar música, hasta dar en la tecla. ¿Y qué pasó para tardar tanto en el disco? Pues el miedo de sacar un disco, la verdad. El miedo de querer sacar algo y que funcione, el miedo de sacar algo y que no funcione, ahí estamos, la verdad. Y también, pues, porque quería vivir haciendo singles y hasta que no viera yo que es el momento de hacer el disco, ya me han pasado 5 años, ya casi 6, entonces era la época. Yo también cambié de oficina, estaba en una oficina en Juca ahora que les debo mucho, entonces al estar en una oficina donde veía yo que podía hacer un disco y también me lo propusieron, entonces eché para adelante porque dije que era el momento, ¿no? También dijimos que era el momento, ¿no? Había pasado lo que tú dices, mucho tiempo, y pues había que hacer un trabajo para que la peña volviera a sentir que Dólar ha hecho un trabajo. Sí. Y eso es lo que intenté, hacer un disco con estilo lo que tú me has dicho antes, mambambo, cumbia, salsero, que eso se lo debo mucho a Lucas, porque Lucas es argentino y me da la vena latina esa que necesito yo a la hora de trabajar. Uh-huh. Y muy agradecido por eso, ya te digo, por lo que te digo, que el miedo, un disco uh-huh. es el miedo, uh-huh. de que funcione, de que vaya bien, de que todo salga como uno quiere.
I de Dólar, nosaltres agraïts de que hagis tornat, un gust, i d'escuchar-te, sobretot. I torna aviat a Mallorca.
Ojalá estemos por ahí dentro de poco. Tengo muchísimas ganas de ver Mallorca, de ver cómo está, de ver si el ayuntamiento ha arreglado calles, ha puesto nueva acera. Vamos, me llama la curiosidad todo.
Molt bé, Dólar, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I fins aviat.
Moltes gràcies. Que vagi bé. Pasi cuando te miren, ya no. Tranquila, mi al que va cabrón, ya estoy yo. Si tu voz te dirán, bam, bam. Y si los que respiran, bam, bam, bam. Pasi cuando te miren, ya no. Tranquila, mi al que va cabrón, ya estoy yo.
Letras Radio As, información.
IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
Oh, sorpresa!
Un tempel. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
Ja som aquí, ja hem arribat!
Com d'això? Com esteu?
Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Les cançons dels altres, amb Pablo Sierra.
Ai, que feia temps que no sentíem aquesta careta, com dèiem aquí a la ràdio.
No?
Sí, eh? Tres setmanes, al més. Tres, eh?
Han volat.
Però, com si fes tres mesos, que no te sentíem.
Quasi, Pablo. Quasi.
S'amalla ses vacances.
Sí, eh? S'amalla ses vacances. N'has tengut, eh?
N'he tengut, sí, sí.
Has passat gust.
Dos setmanes bones. Mm. Molt, molt,
has pogut
sí.
descansar, també.
He descansat, he estat un poc fora de ses illes, no he passat calor, així que...
Això va bé, perquè nosaltres n'hem passat d'ahir molt.
Tot a ple, no? Ja m'ho imagino, Va ser tornar-hi un contrast. Buah,
sí, sí.
Jo trobo que fa una bona cara en Pablo.
Sí,
que
fa cara de content.
Està renovadíssim.
Diuen que se m'ha llevat un poc es moreno de sa pell, com vaig anar...
No se pot tenir tot.
En moda platja, però no se pot tenir tot.
Però clar, has partit pel nord.
He estat, sí, pel nord d'Alemanya i per Dinamarca. I m'ha agradat molt, no coneixia Copenhague. No havia anat a Dinamarca mai, de fet, i m'ha agradat, sí.
I te fa tornar, no a principi de temporada nova, sinó a final de temporada.
Sí,
per tancar aquesta, que està bé.
Ja no podíem
més.
Exacte.
Per calar-li la cirereta.
Exacte. Pablo, jo crec que avui començarem fent, no sé per què, una mica de trampa. Vinga.
Totalment, Celestí, perquè
que ha estat.
He sentit això i obrir l'àlbum de records.
Sí, sí.
Jo era molt petit, eh, quan es van celebrar aquests Jocs Olímpics a Barcelona, el 92, però tenc com alguns flaixos, no sé per què m'ho han contat, o per veure tantes vegades aquestes imatges de la cerimònia d'obertura, de la clausura... Freddie Mercury no hi era, va sonar la seva veu, però sí Montserrat Caballé entonant aquest Barcelona que va ser himne d'aquests Jocs Olímpics. Però avui no parlarem ni d'aquesta diva ni d'aquest divo, sinó d'una banda de rock que, encara que sembli impossible, també va tenir molta relació amb aquest gran esdeveniment esportiu. Ah. Gràcies a ells, els Jocs Olímpics de Barcelona també van ser una miqueta psicodèlics.
I aquesta banda que esmentaves, Pablo, van ser els Grateful Dead, un grup format a Palo Alto, Califòrnia, al mig dels 60, i que a principis dels 90 encara era un grup molt respectat per totes les contribucions que havia fet als inicis de la psicodèlia, com deies, però quina és la relació entre els Grateful Dead i Barcelona del 92?
Això
que ja no era.
Una camiseta de bàsquet, Maria. Ara que parlem de peces de bàsquet. Ara que parlem de peces de roba, m'he de declarar fan de la teva rebequeta, de la rebequeta que dus posada.
Però és que una predina, no?
No. O sigui, ets la persona més intel·ligent de l'estudi perquè t'estàs protegint.
Clar, és que aquí n'hi ha que se m'han de color, ja m'ho congel.
Desdimoni d'assistiu que s'haia condicionat.
També.
Però sí, sí. La relació que hi ha entre els Grateful Dead i Barcelona 92 és una camiseta de bàsquet, plena de colors i amb un esquelet esmaixant una cistella. Una peça de roba que recollia tota la iconografia que havien anat construint dècada rere dècada, els Dead, que a més de la psicodèlia també van ser uns pioners del merchandatge, perquè les seves calaveres... van anar per tot. Als Estats Units va ser un grup, a més, de molt experimental, molt massiu. En el seu moment, ells i els Rolling Stones eren els únics capaces de congregar grans audiències, d'omplir grans estadis fent rock and roll. Van fer concerts per centenars de milers de persones alhora. Però, clar, quina relació té això amb Barcelona 92? Com va arribar aquesta camiseta als Jocs Olímpics? Doncs aquesta connexió l'hem de buscar en sa paraula que hi havia estampada en aquella camiseta de coloraines. Aquesta paraula era el nom d'un país que feia només un anyet, el 92, que tornava, després de moltes dècades, a ser un estat independent, un país anomenat Lituània.
I I ara, per acabar de lligar aquesta salsa, Pablo,
això
hem de fer...
tampoc és trampa, això, això no, que està sonant. No.
Hem de fer una pinzellada d'història, perquè si una cosa va tenir Barcelona 92 és que participaren uns quants països que els jocs anteriors, el de Seul 88, no podien fer perquè encara no existien.
Exacte. Havia caigut el mur de Berlín, les guerres de Jugoslàvia estaven canviant totalment el mapa dels Balcans, i sobretot la desintegració del bloc comunista de l'antiga Unió Soviètica va fer que aquest himne, el de la URSS, ja no sonàs a Barcelona. Però tot això, com dius, va obrir una finestra per països que acabaven de guanyar la seva independència. I en el bàsquet, on els jugoslaus i els soviètics havien set les potències dominants durant les dècades anteriors, perquè els Estats Units fins a aquestes Olimpiades no va anar amb un equip format professionals, anaven amb universitaris i de tant en tant perdien, doncs es van aprofitar alguns països d'aquest terratrèmol geopolític que es va sentir amb molta força. Així que, per exemple, a Barcelona 92, ara obrim els calaix de la nostàlgia, compareixia, per exemple, la Croàcia de Dražen Petrović i també aquesta Lituània, on s'estrella era un tal Arvydas Sabonis. I aquí és on tornarem a escoltar els Grateful Dead, que són els grans protagonistes de les cançons dels altres d'avui, perquè això no deixa de ser una secció sobre música, perquè sense s'ajuda d'aquest grup i de les camisetes inspirades en el seu imaginari, els lituans, que heretaven els millors jugadors de l'antiga selecció soviètica, en un país molt petit, amb 2-3 milions d'habitants, doncs formaven el gruix de la selecció d'un gegant com va ser la URSS. Doncs, malgrat haver-se classificat, Lituània, doncs, malgrat tenir aquests mèrits propis esportius, no trobava finançament per costejar-se el viatge fins a Catalunya, perquè, clar, era un país molt jove i, a més, es va independitzar doncs sense el vistiplau de Moscou, que és el que sol passar amb aquestes coses dels processos separatistes.
Això ja apareix una trama d'una pel·lícula d'espies ambientada al món que va quedar després de la Guerra Freda, perquè, Pablo, clar, quin interès tenien els Grateful Dead, els protagonistes d'aquesta secció, en ajudar a la selecció lituana de bàsquet. En Jerry García, en Bob Umbeir, els líders de la banda, tenien, en tot cas, padrins lituans?
No. El pare d'en Jerry García, de qui li ve ginatge, era gallec, de fet. Era gallec, sí. I es veu que crec que tocava el clarinet, ho he llegit aquest matí, i és una de les primeres influències musicals que va tenir el seu fill, que va aconseguir mesclar el rock and roll amb altres estils com el jazz o com el folk. I bueno, va sortir aquesta mescla que estem escoltant avui. Però no hi ha una ascendència lituana, que és una comunitat molt present als Estats Units. Els lituans havien estat migrant allà des de finals del segle XIX. El personatge clau aquí es diu Raimonda Sarunas Marchiulionis, que amb aquest nom no pot ser d'un altre lloc, era lituà, nascut a Lituània, i és un escorta, va ser un escorta perquè ja està retirat, però es viu aquest senyor, de 2 metres, altíssim, per l'època, que s'havia convertit en un dels primers europeus en brillar a la NBA. I a quin equip jugava? Doncs als Golden State Warriors, la franquícia d'Oakland, que és una ciutat separada de Palo Alto, només, entre cometes, per l'enorme badia de San Francisco, que un dia doncs, per allà va voltar Fra Juniper Serra. I aquí és on es produeix aquest vincle, aquesta màgica connexió. Els Dead no tenien sang lituana, però sí que eren molt aficionats al bàsquet. i quan Marchulionis, que no coneixia sa banda, no coneixia cap de seus membres, li va contar a Don Nelson, el seu entrenador, el problema que tenia sa Federació Lituana de Bàsquet, aquest home, en Nelson, un històric de sa NBA, havia set jugador, havia guanyat molts anells amb els Boston Celtics, ho va tenir clar. Sa solució exigia encomanar-se a sa psicodèlia. Truckin', got my chips cashed in, keep truckin', like the doo-dah man, together, more or less in line, just keep truckin', on, on, on.
Arrows of neon and flashing marquees out on Main Street, Chicago, New York, Detroit, and it's all on the same street. A typical city involved in a typical daydream. Hang it up and see what tomorrow brings.
Dallas, got a soft machine. Houston, too close to New Orleans. New York, got the ways and means and just won't let you be.
M'ha encantat això d'encomanar-se a la psicodèlia, oh, Pablo?
És el que van fer, sí.
A més de Déu, a la psicodèlia.
Sí, sí, sí.
En tot cas, l'Etzeno, Nelson i Marchulionis, no sé si ho he acabat de dir bé.
Jo crec que li diuen Marchulionis, però... Perquè que aquesta C es pronuncia com una TX. Natural pronunciarien com una TX.
Has dit el seu nom sense cons i res, jo dic, ai, Déu meu. No sé
com en Raimon de Sarunes.
Has d'encomanar-se a la psicodèlia, Maria.
Sí. Bé, ells demanen ajuda als Grateful Dead, també, això és un tant peliculer, no?, però en aquest cas de... per aventura comèdia.
Sí, sí, perquè sa trobada va tenir suquet. Com expliquen ells mateixos, Don Nelson i Sarunas Marchulionis, en un documental que es va estrenar 20 anys després de Barcelona 92 i que va dur per títol The Other Dream Team, perquè recordem que allà és on compareixen Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, el millor equip de la història del bàsquet, la millor selecció que s'ha fet mai. Doncs primer, quan Nelson s'ofereix ajudar en un dels seus jugadors més importants de l'equip perquè vagi als Jocs Olímpics, primer hi ha un contacte telefònic. Clar, Don Nelson era una personalitat a Sabadia de San Francisco, duia allà uns quants anys entrenant als Golden State, i a més devia tenir 23-24 anys quan els Grateful Dead van començar a tocar, o sigui que és possible que fos fan des de s'inicis, no? Doncs sa banda doncs, no va tenir problemes en rebre'ls, els va donar una adreça, clar, en aquell moment no hi havia Google Maps, no podies previsualitzar on anaves, San Francisco és una ciutat molt gran, i quan l'entrenador i el jugador arriben al lloc de trobada, doncs veuen la porta d'un garatge que molt bona pinta no fa. I clar, quina sorpresa allà, aquesta sa màgia de rock and roll, que en obrir les portes, allà dins es troben un estudi de gravació d'última generació i sa banda d'en Jerry García estava allà, doncs, tocant, assajant, però no un repertori propi, sinó temes d'una de les seves grans influències, els Beatles.
Clar, i segons pareix Pablo, quan el jugador lituà va sentir tararejar amb una sala aquesta coda interminable des Hey Jude, va dir-li al seu entrenador, Donnie, és impossible que aquests paios puguin ser famosos.
Clar, hem de tenir en compte que Marchulionis va arribar als Estats Units el 1989, només 3 anys abans o 2 anys i escaig abans d'aquesta escena. Clar, venia de sa URSS. Allà, jo m'imagino, sa música d'en Rafael sí que va arribar, però sa dels Grateful Dead...
Complicat.
Crec
complicat.
Que ho va tenir més difícil. Si clar, no va entrar sí. d'estraper-lo algun casset o algun vinil, complicat. I clar, no coneixia per res, ni estava assabentat de sa fama, dels milions de còpies de discos que havien venut els Grateful Dead, ni tampoc de sa fidelitat dels Deadheads, que és així com es fan dir a dia d'avui encara, els fanàtics d'aquesta banda californiana que ja du 30 anys inactiva. Nelson i Marchulionis doncs, van sortir d'allà amb un acord, que ara us explicarem, i que va ser el que va permetre a aquesta selecció lituana poder venir a Barcelona i participar amb molt d'èxit als Jocs Olímpics.
Hey.
viatge i l'estada a Barcelona costaven més o manco mig milió de dòlars de l'època i els Grateful Dead van posar aquest dobbers, sorprenentment, de la caixa del grup, a Pablo. Mm-hmm. Però, a més, varen tenir aquesta idea de fer aquesta camiseta, que si no ho heu fet encara, jo ho he fet ara mateix. Cercau-la a internet, que no vos deixarà indiferents. És guapíssima, mm-hmm.
Sí.
Preciosa.
No, no vos recorda les camisetes que fèieu a ses colonis, sí. O en escampaments, de quan sí. Éreu petits, sí. Aquest de colorit. Doncs això era l'aspecte, això era l'esperit que va inspirar aquella camiseta que la va fer un artista anomenat Greg Spears, que estava molt vinculat als Grateful Dead perquè seues eren moltes de les peces de roba o de les il·lustracions, de les portades dels discos que anava produint aquesta banda que, com hem explicat en el principi, va ser una pionera també, no només en la psicodèlia, sinó en el merchandatge. Mm-hmm. L'equipació, evidentment, dic equipació perquè incluïa pantalons, també.
Sí, sí, ara n'he trobat una d'imatge amb els calçons, també.
I... Duia els colors de la bandera no, lituana.
M'encanta.
Verd i vermell.
Uau.
Va haver furor entre els fanàtics de la banda.
Sí.
Michael Jordan es va fer una foto amb ella.
Clar, era aquella època que se feien aquelles camisetes destenyides.
Exacte.
Mm. I que ara deu costar.
No sé on es podrien trobar. No he fet la prova d'entrar potser a eBay i posar camiseta selecció lituana i segur que te surt.
És que jo necessito aquest equipament ara.
Que fas un
i la banyaves.
La banyaves en color.
Clar, jo... degués ser una producció industrial ben triada, perquè totes les camisetes són més o menys iguals. Uh-huh. Es va convertir en una de les icones pop de Barcelona 92. Sabonis i companyia no la van lluir damunt el parquet de l'Olímpic de Badalona i del Palau Sant Jordi, les dues pistes de joc dels torneigs de bàsquet olímpic, però la van fer servir com una mena d'uniforme d'escalfament i també per passejar-se per la ciutat. I s'estava va ser llarga, perquè després de perdre contra el Dream Team de Michael Jordan a les semifinals, es van penjar el bronze, guanyant en un partit molt emocionant, 82-78, a l'equip unificat. I què era l'equip unificat? Doncs no era altra cosa que la selecció que es va fer en les restes de la Unió Soviètica, amb els països que encara no eren totalment independents, com podria ser l'Ucraïna, com podria ser Bielorússia, i va ser un equip on... els lituans, igual que letons i estonians, van decidir, amb un criteri molt patriòtic, no entrar-hi. I, com hem explicat, gràcies al rock and roll, gràcies a la psicodèlia, van aconseguir reunir la financiació que necessitaven per anar a Barcelona i per quedar en tercera posició, per penjar-se la medalla. I lit up from Reno, I was trailed by 20 hounds. Didn't get to sleep that night till the morning came around. El que m'agradaria és conèixer algun lituà per demanar-li si els Grateful Dead són una institució a Lituània, els escolten...
Són famosíssims, sí, aquesta gent allà.
M'imagino. El que he buscat és si mai van fer un concert allà, cosa que després d'aquests llocs, doncs, aprofitant sa vinentesa, segurament
no.
hauria encaixat molt bé. Lituània no té molta població, però si fos un concert gratuït a Vilnius, a sa capital, o a Kaunas, que és la ciutat més basquetera, haurien congregat moltíssima gent. Lituània ara té menys de 3 milions d'habitants, o sigui, en aquella època potser encara en tenia menys, però no van tocar mai. I a més, clar, s'ajunta el fet que sa banda es va dissoldre 3 anys després perquè Jerry García va morir el 95 i no van seguir endavant. Mm. Així que, bé, això és com l'assignatura pendent, el jazz que queda així una mica mullat d'aquesta història, que els Grateful Dead no van anar mai en el país que van ajudar doncs, a presentar-se en el món amb aquesta medalla de bronze que van aconseguir en un torneig on Croàcia va ser subcampiona, va perdre la final contra Estats Units.
Que interessant, que curiosa i que entranyable aquesta història.
Molt entranyable, sí.
Lituània, la creació d'un país amb Grateful Dead, una banda emblemàtica de rock psicològic, i que tot conflueix a Barcelona 92.
Sí, són històries que troc que ara, si intentàssim imaginar-nos una cosa semblant, no...
És impossible.
No, no podria passar. Això ja no passa. Ja no ha canviat. Sí,
tot
sí,
ha canviat, no? Sobretot els engranatges han canviat.
Sobretot que cridis per telèfon segurament a algun representant, a algun intermediari. No sé si Don Nelson coneixia, per exemple, el pare d'Anna Kornilov, que va ser un dels tècnics que van acompanyar els Grateful Dead durant les seues gires. Mm. I potser a través d'ell va aconseguir el contacte, podem fantasejar amb això, però això de cridar i que te digui no, no, vine aquí i tal, i te rebrem, fem un cafè, i a veure que ho demés té. Això no passaria.
Clar, no, perquè avui en dia ja, clar, hi ha una cadena de contactes que has d'aconseguir, per això d'anar a tocar una porta i t'obrin un estudi, un garatge, i...
Hi ha molts de filtres.
Ja t'han fet una camiseta de bàsquet.
Sí. És que m'ha encantat aquest viatge, Pablo.
Home, jo crec que en ells, coneixent un poc sa trajectòria de sa banda i ses coses tan anticomercials que van fer en el seu moment, doncs els faria molta gràcia sentir aquesta petició i dir com us podem ajudar? Doncs col·locant sa nostra camiseta o sa nostra iconografia en la vostra convocatòria, en els Jocs Olímpics. No sé si van desfilar amb aquella camiseta, per exemple, a la cerimònia de...
Ho haurem de cercar.
D'obertura, ho haurem de cercar.
Seria preciós, això.
Perquè seria fantàstic.
Sí, sí, sí.
Clar, i una camiseta que encara es pot comprar.
Es pot comprar?
Sí, sí, sí. Jo veig
que sí, per internet se pot comprar.
De rebentor.
Per aventures d'imitació.
Quan són imitacions, són rèpliques...
Jo crec que després han fet com versions, perquè n'he vist una altra, que no sé si era de Barcelona 92 o dels Jocs d'Atlanta del 96, on també van ser medalla de bronze, els lituans, que darrere posa Olympic Games Bronze Medal. Aquestes camisetes que es fan quan... La que es podria fer si el Mallorca torna primera d'aquí uns mesos, de 700.
En demanen fins a 224 euros. Espereu que vaig, per exemple. Bueno, Pablo, quedes? Perquè
sí,
tenim
els
darrers minuts també musicals.
Quedarem a sa píndola, sí. First one say she got my child, but it don't look like it. I said I'm running, but I took my time. A friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight.
I de Pablo, avui tancam aquesta edició de Tentol amb el disc de debut de Oasis.
Amb aquesta rock and roll star obrien el seu disc debut als Oasis, i és que el germà Gallagher des d'un principi ja eren ben ambiciosos.
Molt anys 90, això també.
Sí, sí, sí. Ja volien convertir-se en unes grans estrelles del rock, i és que de fet ho varen fer ja amb aquest primer disc. La primera passa va ser aquest Definitely Maybe, publicat un 29 d'agost del 1994. Oasis varen sobreser en el lloc exacte, en el moment exacte, i és que amb les seves guitarres i melodies varen definir el so de tota una generació, el que s'anomenaria Britpop. Amb aquest primer disc, com vos hem dit, ja varen aconseguir la seva ambició de convertir-se en estrelles, perquè varen entrar directament al número 1 de les llistes musicals i varen aconseguir que aquest fos l'àlbum debut més venut de tota la història del Regne Unit. És que potser allò que m'agradava va ser el missatge que donaven Oasis en aquest primer disc, que era molt diferent en el que dominava a la música d'aquell moment, en el grunge, sobretot.
A Santi Blur, pensé, també.
Sí, 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 Santi Blur, també. Fugien del pessimisme dels anys 90 per xerrar de coses com escapar de ser qualcú i que la vida podia ser millor. Maybe I don't really want to know how you got in girls, 'cause I just want to fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? I després varen acabar com varen acabar. Sí. Se varen separar després que els dos germans s'aparessin diverses vegades i fins i tot damunt l'escenari. L'any passat varen tornar, varen fer una gira que jo me pensava que no acabarien
i sense... I que van acabar.
Missió complerta.
Van detenir, però va estar ser germà. Per uns problemetes que tenia.
Sí. Va haver altres problemes. Però bé, ja veurem si faran més coses. Sembla que sí, si no separaran una altra vegada. I això...
Molt bé.
Primer disc,
amb aquesta efemèride acabam. Gràcies, Pablo, gràcies, Miquel, gràcies, Maria. I gràcies,
feines
Lluís.
Fetes.
Feines fetes.
Bon
cap de setmana i tornem dilluns a partir de les 3.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.